El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I per conèixer més detalls sobre la presó preventiva i en quins supòsits es pot ampliar, conversem amb l'advocada penalista Isabel García, que és membre del Col·legi d'Advocats de Sabadell. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, Mireia. Moltes gràcies per convidar-me.
Fins ara dèiem que la presó preventiva només es podia allargar durant 2 anys, però en quins supòsits es pot prorrogar?
Bé, la llei d'enjudiciament criminal preveu la possibilitat d'ampliar la presó provisional. En aquest cas, l'article és el 504 i preveu que es pot ampliar o prorrogar la mesura de presó durant 2 anys més, en aquest cas, per fer una pena superior a 3 anys. Que es demana al judici.
Per tant, l'únic supòsit que s'ha de complir perquè es pugui allargar aquesta presó preventiva és això, que la pena que es planteja contra aquestes persones que estan acusades sigui superior als 3 anys?
No. A veure, la pròrroga de la presó provisional també requereix que sigui necessària per complir els mateixos fins per la qual va ser acordada. És a dir, si en el seu moment les raons de la presó provisional poden ser el risc de fuga, o evitar l'ocultació o alteració de proves, o evitar, diguéssim, que l'investigat actuï contra la víctima, o bé una reiteració delictiva, aquests fins de la presó provisional s'han de justificar també a la pròrroga, és a dir, s'ha de dir per què, per quina raó es prorroga, en base a quin fin, a protegir aquests fins, es prorroga aquesta presó.
Clar, fins ara, i corregeixi'm si m'erro, es parlava de que aquesta presó preventiva aplicada als Jordis i també doncs, a la resta de l'exgovern català es considerava des d'alguns sectors de la judicatura com massa forta o una pena massa alta, aquesta presó preventiva. Aquesta pròrroga també aniria en aquesta línia? Com ho veu vostè?
A veure, evidentment, com que la pròrroga de la presó preventiva també ha d'anar basada en algun dels fins que marca l'article, i fins ara aquesta presó provisional s'estava basant doncs, sobretot en evitar el risc de fuga, i això doncs, és discutible, doncs, clar, a l'hora de prorrogar la presó veurem quins motius dona el Tribunal Suprem. Se suposa que hauran de ser els mateixos que van motivar la presó provisional en un primer moment, perquè no, si en un primer moment va ser criticada per aquests motius, doncs segurament la pròrroga ho serà de la mateixa manera.
Per tant, haurien de ser els mateixos fonaments els que van marcar aquesta presó preventiva el 16 d'octubre de l'any 2017 els que marcarien aquesta pròrroga de la presó preventiva aquest 16 d'octubre del 2019.
Clar, el Tribunal Suprem aquí ha de decidir si aquests fins per la qual va ser decretada en el seu moment es mantenen i per què es mantenen. I per això acordar, en el seu cas, la pròrroga. En tot cas, la llei el que marca és que ha de ser una resolució motivada.
Que hagin posat...
Sí.
Perdona, Isabel. Perdona. Que hagin posat damunt la taula aquesta qüestió a dia d'avui, ha de ser sí o sí que la sentència no està a punt per sortir el 14 o el 15 d'octubre, és a dir, abans d'aquest 16 d'octubre? Li dic per la seva experiència professional, també.
A veure, quan vam parlar l'altre cop, estava clar que el 16 d'octubre era com una data límit, perquè es produïa aquesta finalització del termini de 2 anys. Lògicament, jo crec que la intenció del tribunal, com tota intenció del tribunal, és dictar la sentència l'abans possible, sobretot quan hi ha persones privades de llibertat. Jo crec que la complexitat de la sentència i potser circumstàncies d'altre caire fan que això s'estigui allargant. El que fa el Ministeri Fiscal és per d'alguna manera assegurar-se de que el termini no supera. Per això, clar, si ningú demanés la pròrroga de la presó preventiva, en aquest cas, la presó provisional suposaria l'excarceració immediata dels presos. Llavors, clar, la Fiscalia, en aquest cas, cobreix la possibilitat de que el tribunal, abans del 16 d'octubre, no dicti la sentència. Però no vol dir que la sentència no pugui estar demà o pugui estar el dia 14.
Sobre aquesta qüestió li volia preguntar, no sé si el fet de que s'hagi de prorrogar aquesta presó preventiva, sobretot tenint en compte que aquesta és una qüestió molt mediàtica, que està sortint moltíssim als mitjans de comunicació, no només a l'estat espanyol, sinó també fora de l'estat espanyol, pot marcar d'una manera o d'una altra també la credibilitat de la justícia espanyola, en el sentit de dir, han tingut 2 anys per decidir-se, han fet un judici, el judici s'acabava, si no m'erro, a la primavera fa 4 mesos, per tant, hi havia marge per prendre aquesta decisió, no sé si pot suposar un descrèdit per la justícia espanyola.
A veure, en principi, tot retard en dictar una sentència és, evidentment, un problema, sobretot quan més en aquest cas hi ha persones privades de llibertat. La llei estableix uns terminis per dictar les sentències, però està clar que la complexitat dels assumptes fa que a vegades aquest termini s'allargui. Lògicament, és difícil d'entendre com que després de la finalització de la vista oral doncs hi hagin hagut 4 mesos i la sentència no estigui preparada, sobretot tenint en compte això, la data del 6 d'octubre. Sí que és, jo no diria un descrèdit, perquè la justícia té els mitjans que té i són minsos, però evidentment en aquest tema és la sala, estem pensant en la sala segona del Tribunal Suprem, i jo crec sincerament que la sentència sí que estarà abans i que la vistilla no es faria, crec jo, perquè és vull dir, no crec que en aquest temps la decisió el tribunal ja la té presa, i només suposo que s'està fent un treball de redacció i de, diguéssim, de fixar bé els termes del text.
De fet, ahir el tribunal explicava que dictarà sentència sense esperar la decisió de Luxemburg sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. De fet, és una vista que s'ha de fer el 14 d'octubre, per tant, aquest dilluns.
Sí.
Què li sembla aquesta qüestió?
Bé, el Tribunal Suprem va en la seva línia, en el sentit de que no vincula les seves decisions ni a les decisions d'Estrasburg, ni tampoc a la decisió del Comitè de Drets Humans de la ONU. Llavors, pensa que en aquest moment la convicció de que ell sobirà en aquest tema, i per tant marca els seus tempos i les seves decisions al marge de tot això.
Doncs,
és la seva posició, i l'ha mantinguda en altres moments, per exemple amb el recurs de la senyora Forcadell, quan va presentar també el recurs per la seva presó provisional, etc.
Doncs Isabel García, advocada penalista del Col·legi d'Advocats de Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. L'emplacem a estar pendents de nosaltres, perquè crec que haurem de parlar amb vostè en breu també, quan sapiguem la sentència, per fer una valoració des de l'àmbit doncs més professional. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres, gràcies per comptar amb el Col·legi d'Advocats. Gràcies.